Pràcticament un quart d'11 del matí. Viviana Besolí, molt bon dia.
Bon dia.
Les dones, que teniu millor paladar, sembla, segons diu un estudi.
Sembla que són millors catadores. No sé, a veure. A mi m'agrada menjar, però de catar, doncs no sé si em dóna bé o si em dóna malament, però...
Però no és una apreciació que es faci de forma aleatòria,
no,
sinó
home,
que
no.
Hi ha un estudi de la Politécnica de Madrid i publicat per una revista científica enfocada a l'àmbit gastronòmic i del beure, que ho certifica en aquest sentit. Després tindrem cita amb la nova secció que aquesta temporada s'ha posat en marxa gràcies a l'ajut de Patrimoni Cultural i molt especialment de l'Ester Jové, que ens ajuda a coordinar tots aquests temes. I avui parlarem de l'hotel Rosaleda, un Vic. Saps el que és un Vic?
Per mi és un bolígraf.
Sí, però a banda també són unes sigles, B d'interès cultural. I serà la futura seu del Ministeri de Cultura un cop finalitzi el procés que aquest edifici, com dèiem, tan singular està vivint, d'adaptació que no és simple, perquè quan s'ha d'adaptar, evidentment, i remodelar, i restaurar, i refer tot un bé que, a més, s'ha de respectar tota una sèrie de normes, doncs no és fàcil, I, a més, s'ha de fer respectant, evidentment, l'esperit que té, però, clar, fent-lo funcional per la funció a la qual ha d'anar assignat, perquè, si no, no té massa sentit. L'Hotel Rosaleda, avui protagonista d'aquest espai de patrimoni cultural amb la directora del Departament de Cultura, la Montse Planelles, i l'Alfons Codina, que és coordinador, precisament, de l'àrea del Departament de Patrimoni Cultural. I tancarem amb la Meri. Tu havies anat a Escalarre, Viviana?
Al Festival de la Vaca,
sí.
No.
I, però el recordes,
sí,
no?
Sí, home, sí.
Doncs resulta que, en principi, si supera tots els tràmits administratius, l'Òscar diu que encara hi ha pendent alguna cosa de permisos, es farà a partir de l'11 de juliol, durant 4 dies, de l'11 al 14, si no m'haig equivocat, de juliol.
Ja fa temps, que hi ha aquest run-run de que torna la vaca.
Sí, no. O sigui, que volen que torni, és evident. Ja han fet fins i tot avançament de cartell de convidats, i hi ha un cartell ja físic, que a més el compartirem. L'Òscar insisteix que encara els hi falta algun permís per un tema de riscos, etc. Però la Mèria es parlarà d'això i també ens vol comentar aquelles taules on sembla que hi haurà una miqueta de sidral aquest Nadal. Viviana, que anem tard.
Anem tard i vol ploure.
Paladar és millor el paladar femení, diuen.
Doncs sí, un dels crítics de vins o una de les crítiques de vins més prestigioses és una dona, la britànica Jancy Robinson. I encara ha d'aguantar que quan va a sopar amb el seu marit, òbviament la que escull el vi és ella, i quan ve al sommelier de torn li fa tastar el vi amb ell i no amb ella. I com diu la pròpia Robinson, les dones són millors que els homes catant vins. I no es tracta d'una opinió personal, diu que ho demostren molts estudis científics. La periodista i sommelier Ruth Troiano no creu que hi hagi diferències tècniques a l'hora de catar entre homes i dones, per molt que a vegades s'hagi dit que tenen més sensibilitat. No és una qüestió de gènere, per més que al món dels vins es parli d'aquest element de sensibilitat de la dona. Però un dels darrers estudis que s'ha fet en aquest camp és de la Universitat Politècnica de Madrid i va ser publicat a la revista científica Food Quality and Preference. Tot i que les dones generalment aconsegueixen pitjors resultats que els homes en matèria de resposta emocional, són capaces de distingir millor les diferències dels vins. Les dones, tradicionalment, han pres les decisions de consum alimentari de la llar. Solen ser les encarregades no només d'alimentar la família, sinó d'assegurar-se que els aliments són de qualitat i que tot el que hi ha a la nevera estigui en bon estat. En aquest darrer aspecte pot estar la base d'aquesta major perspicàcia a l'hora de detectar alguns gustos. La periodista italiana Rosella Postorino acaba de publicar La Catadora, una novel·la basada en la història real de Margot Wolk, una de les 15 dones que formava la guàrdia alimentícia d'Adolf Hitler. Wolk i les seves companyes eren les encarregades de tastar abans que Hitler tot el seu menjar, sempre vegetarià, i abans de que el Führer el tastés. A Nestlé, per exemple, són 12 les encarregades de valorar el gust, l'olor, el tamany, el color i la textura dels nous bombons i xocolates que la companyia pretén llançar al mercat. Han calculat que són capaces de detectar més de 1.000 gustos diferents. Així ho explica Maria Prieto, que és l'analista sensorial de la marca. Per a que una persona formi part d'aquest panell sensorial, ha de passar unes proves bàsiques i més tard se l'entrena durant un any en característiques dels productes que volen que avaluïn. Montse Pintó és una de les més veteranes d'aquest panell, porta quasi 15 anys degustant xocolata durant 2 hores al dia, 2 cops per setmana. Diu que va trobar aquesta feina quasi bé per casualitat, que anava un dia pel carrer, que li van donar un follet, un tríptic, allò, diu, li va despertar la curiositat i va decidir presentar-se a les proves. Tot i rebre, diu, una paga per degustar xocolata, la gent pot pensar que és un xollo, però no és una feina massa fàcil. Diu que a vegades doncs, els hi posen trampes i tal, però bé, 6 és el número màxim de productes que les panelistes poden avaluar a cada sessió, separats per cabines i
amb
una llum vermella, perquè així no distingeixen la diferència del color dels marrons.
El color no et condiciona sobre si pot tenir més o menys cacau.
Sí,
o menys.
Sí.
Molt interessant, l'hem tret de La Vanguardia, de l'apartat Comer,
com
hauria de ser, del diari La Vanguardia. Vinga, anem a una mínima pausa i obrim l'espai de Patrimoni Cultural. Viviana, moltes gràcies.
Fins ara.